Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Encetem una nova jornada. Avui es diu dimecres 24 de setembre del 2025. Avui hem de felicitar a les Mercès. A aquesta hora ens despertem amb el cel molt encapotat a les nostres comarques, presència de boires després de les precipitacions i pedregades, en algun cas, de les últimes hores. 5 minuts més. Quines temperatures tenim ara mateix en general a les nostres comarques, Aniol?
Doncs, Joel, a temperatures baixes ara mateix tenim un grau negatiu, el tenim a Vall de Núria, en tenim dos ja de positius a Ripoll, en tenim també dos a Camprodon i a Sant Pau de Segúries. 4 graus els tenim ara mateix a Mieres, 6 graus els tenim a Olot, a Santa Pau, també a les Preses i a la Vall d'en Bas. En tenim 7 a Besalú, 8 graus a Banyoles, a Girona, 9 graus els tenim a Figueres i 13 a Roses.
Doncs aquesta és la situació després de les precipitacions de les últimes hores. Anem a comprovar quin temps ens espera en connexió directa amb en Dani Ramírez.
La pluja, les tempestes han estat notícia. Les darreres hores també de matinada ha caigut algun ruixadet, 2-3 litres a la Costa Brava Sud, fins i tot 7 litres a Cassà de la Selva. Però la notícia van ser els aiguats, les pluges importants d'ahir a la tarda i al vespre que van deixar, doncs bé, Sant Pau de Segúries 60 litres per metre quadrat. En van caure també més de 20 a 30 a la ciutat d'Olot, amb algun màxim de gairebé 40 litres. Una pluja realment important. La ciutat de Girona es va costar, depèn del barri, va ser variable, però es va costar els 40 litres per metre quadrat, o per exemple Santa Pau, 49 litres per metre quadrat. Evidentment, amb una mica d'aigua neu, perquè va fer fred, cap als 1.800 metres i nevadetes febles enfarinades a bona part del Pirineu. Aquest és el canvi de paisatge que hem tingut, alta muntanya, una mica de blancor, i bé, fred, fred, perquè ens hem llevat amb 0 graus d'as, una mica sota 0 fins i tot, 1 grau a Puigcerdà, 2 graus a Camprodon, una temperatura de 4 a Olost, a Lluçanès, 6 a Olot, o per exemple 8 a Vic. Però cal dir que a la Costa Brava també hi ha llocs de 10-11 graus de temperatura. Sembla ben bé avançat l'octubre, aquest ambient fins tot fred, de 5 sota 0, molt fred, a la Tosa, o 4 sota 0 a Ulldecat. Situació que ve marcada per repetició d'algun ruixet, però menys. Dia d'una boidina a primera hora, després farà sol, cel variable, mig ennulat, tenim aquesta bossa d'aire fred i la possibilitat de pluja disminueix, però encara es pot repetir algun ruixat localment intens a prop de la costa i el Pirineu Oriental. I també els propers dies podria repetir diumenge. Diumenge també hi ha possibilitat d'algun ruixat. De cara a dijous, divendres, dissabte, nits fredes, de dia recuperar la temperatura, però hi hauria menys possibilitat de xàfecs.
Gràcies, Dani Ramírez. Anem als titulars del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot treballa per tancar acords per tenir enllestits els pressupostos de l'any vinent.
L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, detalla que s'han de destinar recursos al pla de barris en la contractació de més policies i també en matèria d'habitatge. Alhora, destaca que s'invertiran diners en la millora d'instal·lacions esportives i en l'adequació de l'entorn del nou CAP del barri de Sant Miquel.
També educació. Veurem l'escola Bressol, una nova escola a Bressol. També en equipaments esportius hem de fer inversió, rehabilitació dels vestidors del Sant Pere Martí, rehabilitació del Pic del Bac, rehabilitació dels vestidors de Sant Roc, ampliació dels vestidors del Morrot.
En els pròxims 3 mesos, la colònia Estabanell hauria d'acabar la seva rentada de cara. Després de la millora i el pintat de façanes que donen a la carretera i la de les galeries, el consistori ja ha començat la millora de la passera.
Doncs sí, amb la restauració, l'Ajuntament busca connectar el camí del Remei i la Via Verda amb Camprodon. Aquestes obres tenen un cost de 50.000 euros aproximadament i venen finançades per fons Next Generation.
Escoltem l'alcalde Xavier Guitarra.
Pont que per nosaltres era estratègic, creiem que era de justícia, no?, pels veïns i veïnes, en els quals aprofitem per demanar disculpes de la tardança, però finalment que hem aconseguit no començar aquestes obres de la passera, unes obres que serviran per tornar a fer aquesta pont penjat, que creiem que té un atractiu per la colònia molt important i per nosaltres crearà un vincle d'unitat amb la Via Verda i a més amb la colònia Camprodon, Sant Pau, el camí del Remei, per nosaltres és molt important.
Amb motiu del dia sense cotxes, Ribes de Freser tanca l'accés del passeig Àngel Guimarà, un punt conflictiu per al trànsit rodat.
En aquest vial s'hi troba l'escola municipal. Les hores d'entrada i sortida d'alumnes són moments especialment complicats per la quantitat de cotxes que accedeixen fins al centre. Des del consistori preveuen fer més jornades com aquestes amb l'objectiu de fer pedagogia d'educació i seguretat viària.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Això és un ideal, val? És gairebé com una utopia, però sí que és cert que en algun moment o altre s'havia doncs, d'aprovar. Al final el que consisteix és que durant aquest període d'horari doncs, els vehicles no passin per davant del centre escolar, per davant de la residència i per davant del CAP, que són llocs que són freqüentats i que hauria de tenir preferència el peató doncs, per poder fer aquestes accions.
L'associació Selva ens impulsa un projecte de gestió forestal a diversos boscos de la Garrotxa.
Es diu Projecte Cars Forest i es basa essencialment en acords amb propietaris privats que deixen que se'ls gestioni una zona boscosa a canvi d'uns diners i uns acords de custòdia. El projecte és finançat amb fons Next Generation i pot suposar un primer pas cap a la conservació de massa forestal i a la prevenció d'incendis.
Aquestes actuacions sobretot es tracten de, en primer lloc, recuperació d'espais oberts, per altra banda, la millora a través d'aclarides d'estructures forestals que estaven més aviat col·lapsades i, per últim, i més important, que és una de les finalitats i objectius de Salvans, a canvi d'haver dut a terme totes aquestes actuacions, amb les propietats hem acordat i hem arribat a un acord de custòdia per preservar els sectors de bosc més interessants de les seves finques.
Són paraules de Carles Sunyer, que és un dels tècnics de l'associació Salvans. Avui també hem sabut que les exportacions gironines creixen un 4,3% al juliol i ja superen els 5.000 milions en l'acumulat de l'any.
El sector agroalimentari entra en atonia arran de la caiguda del 13% de vendes a l'exterior de les càrnies.
D'altra banda, Espai Cràter tanca un estiu amb un 23% més de visitants que l'any passat.
El centre presenta una programació de tardor enfocada al públic visitant. Visites guiades als volcans, un escape room titulat Terra Sísmica i tallers familiars són algunes de les propostes. A més, Cinema Cràter obre un tercer cicle amb propostes relacionades amb la capacitat humana d'autodestruir-se, però també de reconstruir-se a través de l'arquitectura.
Ho explica en Jordi Teix, que és el programador d'aquest Cinema Cràter.
I aquest any l'excusa per fer el cicle ens la donen dues dates. Una d'elles és una data històrica, que malauradament aquest any, el 2025, commemorem els 80 anys de la primera prova atòmica en un desert de Nou Mèxic, als Estats Units, i aquell va significar el dia en què l'espècie humana va decidir la capacitat d'autodestruir-se, cosa que no ha fet cap altra espècie, només que la humana.
Adéu a Joan Mercader als 93 anys. Aquest migdia tindran lloc els funerals al cementiri municipal d'Olot. El món de la cultura garrotxina està de dol per al seu traspàs. Ell mateix ens explicava el programa Parlem de tu, d'Olot Televisió, com havia sigut la seva trajectòria.
Ser poeta jo crec que és molt important, perquè el poeta és el senyor de les paraules. I les paraules no són res si no hi ha una paraula, una frase que els anomeni. Les coses són per les paraules. Les coses sense les paraules no són res.
Els ocells prenen forma de versos i dibuixos a l'exposició a Trenc d'Ales. L'afirmen en Mario Mercader i la Clàudia Navío i es pot veure a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Una mostra que en què s'hi poden observar 20 espècies d'ocells convertides en paraules i imatges en la culminació d'un projecte que ha nascut en l'àmbit familiar.
Amb la meva dona som molt aficionats a caminar, a anar al bosc i a observar els ocells. En cap cas som ornitòlegs ni biòlegs ni res, però sí que ens agrada observar la natura i els ocells en concret, i llavors alguna manera d'anar registrant aquells ocells nous que anàvem veient doncs era fer petits poemes seguint una mica la línia dels grans poetes catalans sense cap pretensió d'acostar-nos-hi ni molt menys.
Arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona donen a conèixer com vivien les societats prehistòriques a Codella ara fa 6.000 anys.
Les preses ha acollit una jornada de portes obertes al jaciment on des de fa anys s'està treballant per descobrir la història de l'indret i de la gent que hi va viure. Actualment s'està mirant d'esbrinar la relació que hi ha entre el vulcanisme i el poblament humà en aquest indret de la comarca.
En Roger Alcántara és un dels investigadors.
És com una continuació dels treballs que s'han vingut realitzant des de l'any 2003, quan es va fer el descobriment del jaciment, gràcies també una mica en col·laboració als propietaris de la Masia de Codella que treballen als camps, que havien anat trobant alguns materials i van avisar al Gabriel Alcalde en aquell moment i a la Maria Sanya i van començar a fer una sèrie d'intervencions el 2003 fins al 2006 en aquesta àrea d'aquí al costat.
L'agrupació sardanista de la Garrotxa engega un curset de sardanes.
Aquestes classes tindran lloc al local de l'Orfeo Popular Olotí durant la tardor. Els cursos estan dirigits a persones no expertes, és a dir, principiants o desconeixedors del món de la sardana i que vulguin saber més d'aquesta dansa tradicional catalana. Les inscripcions es duran a terme aquest dijous al local de l'Orfeo.
Acabin aquest curs, podran gaudir amb prou coneixement del ball i la música de la sardana. Està obert a tothom i a totes les edats. Adaptarem el curs en funció del nombre d'inscrits i les seves edats. Pel tema d'espai, perquè sigui profitós per tothom, les places seran limitades.
Anem als esports. El club tenis taula Olot rep l'Alzira en el primer partit de Superdivisió.
El club olotí enceta la seva tercera temporada a la categoria i afronta el primer partit amb la tripleta formada per Asmodenko, Prebost i Rafael de las Heras. El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda. Escoltem el vicepresident, Xavier Selles.
Tot el primer partit. Recordem que l'any passat també dèiem, ostres, hem de començar molt forts i tal, i el primer partit vam perdre contra l'Alacant, que una miqueta va ser l'equip sorpresa de l'any passat. Doncs bé, intentar que aquest any contra l'Alzira no passi això, començar a intentar començar forts, a més, amb una particularitat que comencem aquest cap de setmana i llavors estem un mes sense competir a Lliga, no? O sigui que hi ha contenders, hi haurà l'Espai Masters i tal, on hi participaran tres dels nostres jugadors, però i que llavors la següent jornada ja és una d'aquestes famoses dobles jornades, doncs per tant el primer partit, anem partit a partit.
El Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès afronta un nou curs amb diverses novetats en la plantilla, però també en l'alumnat.
Enguany, el centre comptarà amb 19 nois i noies repartits entre les tres modalitats de treball, ciclisme, trial i moto. Des de la direcció del centre continuen reclamant la residència amb la voluntat de créixer i projectar-se internacionalment.
El director del CETER és Quim López.
Tenim moltes ganes de que surti un curs correcte, com aquests darrers cursos, i que triomfin esportivament, però això ja és més feina dels tècnics respectius. Lo nostre és que hi hagi bona convivència, que hi hagi un ensenyament més global de la persona. Demanem doncs, ser exemple a l'escola, exemple també a la residència i exemple també a nivell esportiu, no? Que obrim una mica la ment, que no som nosaltres els competidors només, sinó que hi ha moltes més altres coses de valors.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
8 i 12, l'Ajuntament d'Olot treballa per tancar acords per tenir enllestits els pressupostos de l'any que ve. L'alcalde Agustí Arbós detalla que s'han de destinar recursos al pla de barris, a la contractació de més policia i també en matèria d'habitatge.
Alhora destaca que s'invertiran diners en la millora d'instal·lacions esportives i en l'adequació de l'entorn del nou CAP del barri de Sant Miquel.
Roger Isern.
Durant aquest estiu, des de la regidoria d'Hisenda encapçalada per Estanis Baireda, s'ha treballat en la redacció dels pressupostos d'Olot per l'any vinent, que comença en poc més de 3 mesos. En una entrevista a Olot Televisió, l'alcalde Agustí Arbós no ha avançat molts detalls referents als comptes que es presentaran els propers mesos, però sí, ha detallat com que siguin aquests pressupostos. Parla sobre la importància d'arribar a acords entre grups del consistori olotí.
Si arribem a un acord amb tres grups diferents sobre un mateix projecte, és un projecte que representa molt bé la ciutat d'Olot, que no pas una acció que només té el suport del grup del govern o dels dos grups del govern. Per tant, jo sóc molt partidari d'arribar a tants acords com puguem amb els diferents grups a l'hora d'aprovar els pressupostos, perquè els fan més de tota la ciutat.
Un dels projectes en els quals l'Ajuntament d'Olot hi vol destinar recursos és el Pla de Barris, a l'espera de quina subvenció arriba per part de la Generalitat. A la regeneració del nucli antic, Arbós explica que l'Ajuntament sempre hi serà present. A banda, detalla altres prioritats dels propers pressupostos.
Seguretat. Hi haurà més despesa en seguretat, que vol dir més contractació de policies dins els marcs del que podem contractar. Espero poder contractar entre 2 i 3 policies més l'any que ve. Com a mínim, estem treballant amb aquesta idea. També habitatge, tenim tota la promoció de Sant Cristòfor, part del nucli antic, la promoció de Sant Cristòfor.
Arbós també se centra en dos projectes, el futur CAP del barri de Sant Miquel, previst que estigui llest l'estiu vinent, i en la també futura escola Bressol al nucli antic.
També educació, veurem l'escola Bressol,
una nova escola bressol. També en equipaments esportius hem de fer inversió, rehabilitació dels vestidors del Sant Pere Martí, rehabilitació del Pic del Bac, rehabilitació dels vestidors de Sant Roc, ampliació dels vestidors del Morrot.
Els pressupostos de l'Ajuntament d'Olot es donaran a conèixer els propers mesos i abans equip de govern i la resta de grups representats al consistori es reuniran per intentar tancar diversos acords.
En els pròxims 3 mesos, la colònia Estabanell de Camprodon hauria de finalitzar la seva rentada de cara. Després de la millora i el pintat de façanes que donen a la carretera i la de les galeries, el consistori ja ha iniciat la rehabilitació de la passera. Amb la restauració, l'Ajuntament busca connectar el camí del Remei i la Via Verda amb Camprodon. Aquestes obres tenen un cost de 50.000 euros aproximadament i venen finançades pels fons Next Generation. Informa Paula Sayago.
Les obres de rehabilitació de la colònia Estabanell arriben a la recta final amb la restauració de la passera que permetrà connectar el camí del Remei i la Via Verda amb Camprodon. Aquesta passera es va construir als anys 60 per poder travessar el riu i actualment estava tancada pel seu mal estat. Les millores consisteixen en la reconstrucció de la palanca actual, que és un pont penjat amb cables d'acer i acabats de fusta. També es posaran proteccions de seguretat perquè ningú pugui caure al riu. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Un pont que per nosaltres era estratègic, creiem que era de justícia, no?, pels veïns i veïnes, en els quals aprofito per demanar disculpes de la tardança, però finalment hem aconseguit, no?, començar aquestes obres de la passera, unes obres que serviran per tornar a fer aquest pont penjat, que creiem que té un atractiu per la colònia molt important i per nosaltres crearà un vincle d'unitat amb la Via Verda i a més amb la colònia Camprodon, Sant Pau, el Camí del Remei, per nosaltres és molt important.
Fa menys d'una setmana van començar les actuacions per rehabilitar la palanca. Les obres es van endarrerir de la primera data marcada al calendari pel retard dels permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Bueno, en principi les obres no poden durar més de 3 mesos, aquesta era la licitació que es va fer, han començat ja fa una setmana, les obres avancen amb un bon ritme, la veritat és que estan anant molt bé les obres i per tant creiem que compliran sobradament els terminis. Els costos d'aquestes obres, com sabeu bé del Next Generation, aquest Next Generation que teníem la part de la carretera Sant Joan, la part de les façanes i la part de la passera, sumaven un total de 400 i pico mil i en aquest cas de la passera 120.000.
Aquesta actuació a la passera completarà les actuacions dels darrers anys i que han permès fer una rentada de cara de la colònia.
Amb motiu del dia sense cotxes, Ribes de Freser tanca l'accés del passeig Àngel Guimarà, un punt conflictiu per al trànsit en rodat. En aquest vial s'hi troba l'escola municipal. Les hores d'entrada i sortida d'alumnes són moments especialment complicats per la quantitat de cotxes que accedeixen fins al centre. Des de l'Ajuntament preveuen fer més jornades com aquestes amb l'objectiu de fer pedagogia d'educació i seguretat viària. Com es planteja aquest tancament, Paula?
Ribes de Freser viu el dia sense cotxes, una jornada per sensibilitzar sobre el transport sostenible. El municipi ha tallat el trànsit rodat a la zona del passeig Àngel Guimarà durant 3 franges horàries, una zona que comprèn 3 punts conflictius, sobretot en determinades hores del dia. Un dels 3 punts és l'escola. Les hores d'entrada i de sortida d'alumnes és especialment complicada. Per això, des del consistori, animen a infants i adults a buscar alternatives. Per ara, aplicar aquestes mesures, però és una utopia. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes.
Això és un ideal, val? És gairebé com una utopia, però sí que és cert que en algun moment o altre doncs, s'havia de provar. Al final el que consisteix és que durant aquest període d'horari doncs, els vehicles no passin per davant del centre escolar, per davant de la residència i per davant del CAP, que són llocs que són freqüentats i que hauria de tenir preferència el peató, doncs, per poder fer aquestes accions. Tot i haver avisat anteriorment el fet de topar-se el dematí que, ostres, ara no puc aparcar, on va i fa tard, els nens no podran entrar a l'escola, doncs realment genera un problema.
Per ara el consistori no contempla aplicar la normativa, però sí fer més sovint jornades sense cotxes. L'objectiu és de mica en mica anar fent pedagogia d'educació i seguretat viària.
És un moment en què no s'hauria de poder aparcar per deixar el nen, per perquè a 100 metres hi ha un aparcament i a 250 n'hi ha un altre, per tant hauria de ser una zona de pacificació, però això sempre ens costa. No descartem fer-les més sovint, ens ajuden a poder fer aquesta regularització i aquesta reeducació de, bueno, de deixar el cotxe, sortir potser una mica abans de casa, deixar el cotxe i poder acompanyar l'infant doncs, caminant fins a l'escola.
La jornada es va celebrar amb motiu del Dia Sense Cotxes, una celebració mundial que vol posar de manifest la necessitat de reduir la presència d'automòbils.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la carpeta mediambiental. L'associació Selvans impulsa un projecte de gestió forestal a diversos boscos de la comarca. Es diu projecte Cast Forest i es basa essencialment en acords amb propietaris privats que deixen que se'ls gestioni una zona boscosa a canvi d'uns diners i uns acords de custòdia. El projecte és finançat amb fons Next Generation i pot suposar un primer pas cap a la conservació de massa forestal i la prevenció d'incendis.
L'associació Selvans impulsa un projecte a la demarcació de Girona que pretén gestionar forestalment diferents boscos. Tres d'ells són de la Garrotxa, i aquest dimarts experts en la matèria de tot l'estat espanyol han visitat una de les àrees gestionades a Sant Feliu de Pallerols, concretament a una fageda amb el valor natural i que es troba en procés de maduració. Ho fan a través de fons Next Generation i amb acords amb propietaris privats que a canvi de diners i acords de custòdia es deixen gestionar les seves finques. En parla Carles Sunyer, tècnic de l'associació Selvans.
Aquestes actuacions sobretot es tracten de, en primer lloc, recuperació d'espais oberts, per altra banda, la millora a través d'aclarides d'estructures forestals que estaven més aviat col·lapsades, i per últim, i més important, que és una de les finalitats i objectius de Selvans, a canvi d'haver dut a terme totes aquestes actuacions, amb les propietats hem acordat i hem arribat a un acord de custòdia per preservar els sectors de bosc més interessants de les seves finques.
Després dels incendis forestals d'aquest estiu, molt s'ha parlat de la necessitat de fer actuacions als boscos, i petites accions com aquestes poden significar els primers passos per tenir boscos més nets i a la vegada planificats, tenint en compte la biodiversitat i la fauna. L'objectiu és fomentar i millorar mosaics agroforestals diversos, fent aclarides i preservant els espais amb més valor ecològic. En parla Albert Jornet, enginyer forestal i responsable de planificació i gestió forestal a Selvans.
El que estem volent també demostrar és la importància de fer una gestió forestal que sigui activa, però que la conservació hi estigui present, no?, d'una forma transversal. A l'hora doncs, de recuperar espais oberts, tindre en compte doncs, de la importància de que hi hagi després uns herbívors, és a dir, una ramaderia que hi vagi darrere a realment garantir doncs, aquesta obertura, no? A l'hora de millorar les estructures i fer tallades, doncs, tindre molt en compte el temperament de les espècies i cuidar aquests elements de biodiversitat, com poden ser doncs, arbres de grans dimensions o els endomicrohàbitats.
Els experts vinguts d'arreu de l'estat espanyol destaquen alguns trets característics d'aquest projecte. En parlen Ángel Vela, director del Parc Natural de l'Alto Tajo, i José Antonio Atauri, coordinador del projecte d'Europa Parc España.
Nosotros venimos de una zona donde casi todo el territorio es de propiedad pública, de ayuntamientos, entonces la manera de relacionarnos con la propiedad es bastante distinta. Entonces aquí nos llamaba mucho la atención pues estas fincas que hay privadas de con unos bosques que están bastante bien conservados y sobre todo esta vocación, digamos también, que aunque sean fincas privadas, están abiertas al público y están muy relacionadas con un compromiso con la sociedad local.
Lo más interesante del proyecto que estamos visitando es cómo Selvans se está haciendo de intermediario, de interlocutor, relacionando a los propietarios forestales privados, que son un colectivo muy importante en la conservación de los bosques, con las empresas privadas. ¿Cómo es posible que las empresas puedan contribuir a la conservación de la naturaleza aliándose con los propietarios privados? Esto es una cosa que es novedosa en España y muy interesante.
El projecte Cust Forest el coordina la xarxa de conservació de la natura, unit amb el CREAF, i en la qual, a banda de Selvans, hi participen tres entitats més.
Anem als esports. El club tenis taula Olot rep a l'Alzira en el primer partit de Superdivisió.
El club Olot inceta la seva tercera temporada a la categoria i afronta el primer partit amb la tripleta formada per Asmudenko, Provost i Rafael de las Heras. El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 PM.
El club tenis taula Olot arrenca la seva tercera temporada a la màxima categoria estatal amb l'objectiu de consolidar-se al màxim nivell. Enguany el conjunt Olot hi ha incorporat alguna figura important com la de Miguel Ángel Pantoja, entre d'altres. El club tenis taula Olot començarà la lliga contra l'Hortitec, Alzira, rival que fa anys que està a la màxima categoria i que vindrà a Olot amb el mateix objectiu que els locals, la victòria. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavi Selles, explica que per aconseguir realitzar una bona temporada la clau és començar de la millor manera en els primers partits.
Tot el primer partit, recordem que l'any passat també dèiem, ostres, hem de començar molt forts i tal, i el primer partit vam perdre contra l'Alacant, que una miqueta va ser l'equip sorprès de l'any passat. Doncs bé, intentar que aquest any contra l'Alzira no passi això, començar forts, a més amb una particularitat que comencem aquest cap de setmana i llavors estem un mes sense competir a Lliga, no? O sigui que hi ha contenders, hi haurà l'Espai Masters i tal, on hi participaran tres dels nostres jugadors, però i que llavors la següent jornada ja és una d'aquestes famoses dobles jornades, doncs per tant, el primer partit, anem partit a partit.
El rival Alzira ha realitzat diferents canvis durant aquest estiu. Per altra banda, el conjunt olotí intentarà treure la victòria amb la tripleta formada per Yaroslav Asmudenko, que ja està recuperat al 100% de la seva lesió, Damián Provost i Rafael de las Heras. Selles analitza el rival de la primera jornada.
Era la temporada 23-24, va quedar sisè, amb una posició còmoda. L'any passat li va costar més i fins les dues o tres darreres jornades no va ser capaç d'assegurar la seva permanència a la categoria. Ha fet algun moviment, han perdut un dels seus bons jugadors, que era l'Ibrahim Diab, que ha fitxat pel Lirun Lecaenea, però sí que també ha fitxat un jugador francès algerià, Bolussa, Merdi Bolussa, 118è del rànquing mundial, amb bones perspectives, i que possiblement doncs, farà que l'equip continuï sent competitiu.
Aquesta primera jornada té la peculiaritat que després del partit contra l'Alzira, la Superdivisió es torna a aturar durant un mes. A partir d'aquí, la segona jornada serà de divendres i diumenge, ja que serà el torn de les famoses dobles jornades en què l'Olot viatjarà a la pista del Burgos i el diumenge menja jugarà a casa contra el Borges Vall. Tot i això, la primera jornada serà aquest divendres al pavelló Pla de Llacs a partir de 6:45 PM.
No, més tu. Com tu. Més tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
5 minuts més!
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei.
Garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Especialitzada en l'assessorament d'empreses i particulars.
Sempre amb la màxima dedicació en la tramitació i resolució dels seus sinistres.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà a Torroella de Montgrí, Banyoles, Les Planes d'Hostoles, a Olot, al carrer Mulleres, número 11, primer, i a curosespigoler.cat. Aquesta tardor, Olot respira cultura. Judith Nederman, Oriol Pla, La Calòrica, la Marta Rius, del Gremi, Jazz Olot, el Festival El Petit i molts més ompliran la ciutat de música, teatre, exposicions i emocions. Més informació i entrades a olotcultura.cat. Olot Cultura. La tardor es viu intensament.
Ei, aquesta pizza és brutal, però segur que som a Olot, perquè el meu paladar diu que estem a Itàlia.
Benvingut a la trattoria de Luigi. Aquí fem les coses com a Roma. Massa fina, ingredients frescos i molt d'amor.
Uf, crec que m'he enamorat.
De mi?
No, de la pizza.
Normal, és la millor d'Olot, no ho dic jo. Ho diuen els nostres clients. Fem la massa de la que tothom parla.
Doncs porta'n una altra abans que m'hi casi.
Trattoria de Luigi. L'autèntic sabor italià directament a Olot. Vine i descobreix per què és la massa de la que tothom parla. Som al carrer Antoni Llopis 8 d'Olot o visita'ns a trattoriadeluigi.com.
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Si fa temps que hi dones voltes i encara no ho tens clar, deixa't sorprendre un dia, prova un segon a mà, pots triar el millor. Vinguin a fer una volta al Firabó, Firabó, Fira del vehicle d'ocasió, Firabó, Fira del vehicle d'ocasió.
El recinte firal de Figueres el 3, 4 i 5 d'octubre. Més informació a firabó.cat.
Bon dia, són 8:45, titulars. L'Ajuntament d'Olot treballa per tancar acords per tenir enllestits els pressupostos de l'any vinent.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'alcalde Agustí Arbós detalla que s'han de destinar recursos al pla de barris, a la contractació de més policies i també en matèria d'habitatge.
També educació, veurem l'escola Bressol, una nova escola Bressol. També en equipaments esportius hem de fer inversió, rehabilitació dels vestidors del Sant Pere Martí, rehabilitació del Pic del Bac, rehabilitació dels vestidors de Sant Roc, ampliació dels vestidors del Morrot.
En els pròxims 3 mesos, la colònia Estabanell hauria de finalitzar la seva rentada de cara. Després de la millora i el pintat de façanes que donen a la carretera i la de les galeries, l'Ajuntament ja ha iniciat la millora de la passera. L'alcalde, Xavier Guitart, demana disculpes als veïns pel retard.
Pont que per nosaltres era estratègic, creiem que era de justícia, no?, pels veïns i veïnes, en els quals aprofito per demanar disculpes de la tardança, però finalment que hem aconseguit, no?, començar aquestes obres de la passera, unes obres que serviran per tornar a fer aquest pont penjat, que creiem que té un atractiu per la colònia molt important i per nosaltres crearà un vincle d'unitat amb la Via Verda i a més amb la colònia Camprodon, Sant Pau, el Camí del Remei, per nosaltres és molt important.
Amb motiu del dia sense cotxes, Ribes de Freser tanca l'accés del passeig Àngel Guimarà, un punt conflictiu per al trànsit rodat. En aquest vial s'hi troba l'escola municipal. Les hores d'entrada i sortida d'alumnes són moments especialment complicats, tal i com reconeix l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
Això és un ideal, val? És gairebé com una utopia, però sí que és cert que en algun moment o altre s'havia d'aprovar. Al final el que consisteix és que durant aquest període d'horari, els vehicles no passin per davant del centre escolar, per davant de la residència i per davant del CAP, que són llocs que són freqüentats i que hauria de tenir preferència el peató, per poder fer aquestes accions.
8:32, carpeta mediambiental. L'associació Selvans impulsa un projecte de gestió forestal a diversos boscos de la Garrotxa. Es diu projecte Casta Forest i es basa especialment en acords amb propietaris privats que deixen que se'ls gestioni una zona boscosa a canvi d'uns diners i uns acords de custòdia.
Aquestes actuacions sobretot es tracten de, en primer lloc, recuperació d'espais oberts, per altra banda, la millora a través de aclarides d'estructures forestals que estaven més aviat col·lapsades i, per últim, i més important, que és una de les finalitats i objectius de Selvans, a canvi d'haver dut a terme totes aquestes actuacions, amb les propietats hem acordat i hem arribat a un acord de custòdia per preservar els sectors de bosc més interessants de les seves finques.
El projecte és finançat amb fons Next Generation i pot suposar un primer pas cap a la conservació de la massa forestal i la prevenció d'incendis. Sentíem en Carles Sunyer, que és un dels tècnics de l'associació Selvans. I avui també hem sabut que les exportacions gironines creixen un 4,3% al juliol i ja superen els 5.000 milions en l'acumulat de l'any. El sector agroalimentari entra en atonia arran de la caiguda del 13% de vendes a l'exterior de les càrnies. I anem a l'Espai Cràter perquè tanca un estiu amb un 23% més de visitants que l'any passat. El centre presenta una programació de tardor enfocada al públic visitant. Visites guiades als volcans, un escape en room titulada Terra Sísmica i tallers familiars són algunes de les propostes. En parla precisament el seu director, en Xevi Cullell.
Com sabeu, per l'Espai Cràter és una de les programacions més importants per nosaltres. És després de l'estiu que sobretot orientem la programació centrada en un públic més visitant, tot i que també familiar i local. La programació de tardor té un doble vèrtex, que per un costat és mantenir programació per visitant, però també donar peu sobretot a la programació d'àmbit local, per famílies, per interessats, per persones curioses en l'àmbit de, del coneixement científic.
Adéu a Joan Mercader.
Ser poeta jo crec que és molt important, perquè el poeta és el senyor de les paraules, i les paraules no són res si no hi ha una paraula, una frase que els anomeni.
Ens va deixar a principis d'aquesta setmana als 93 anys. Va demostrar des de ben petit una gran passió per l'escriptura. Els funerals tindran lloc aquest migdia a la capella del cementiri municipal d'Olot. I ja que parlem de cultura, els ocells prenen forma de versos i dibuixos en l'exposició A Trenc d'Ales. La firmen en Mario Mercader i la Clàudia Navío, i es pot veure a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll.
Amb la meva dona som molt aficionats a caminar, a anar al bosc i a observar els ocells. En cap cas som ornitòlegs, ni biòlegs, ni res, però sí que ens agrada observar la natura i els ocells en concret, i llavors alguna manera d'anar registrant aquells ocells nous que anàvem veient doncs era fer petits poemes seguint una mica la línia dels grans poetes catalans, sense cap pretensió d'acostar-nos-hi ni molt menys.
Arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona donen a conèixer com vivien les societats prehistòriques a Codella ara fa 6.000 anys. Les Preses ha acollit una jornada de portes obertes al jaciment on des de fa anys s'està treballant per descobrir la història de l'indret. Escoltem precisament en Roger Alcántara, que és investigador postdoctoral.
És com una continuació dels treballs que s'han vingut realitzant des de l'any 2003, quan es va fer el descobriment del jaciment, gràcies també una mica en col·laboració als propietaris de la masia de Codella, que treballen als camps, que havien anat trobant alguns materials i van avisar al Gabriel Alcalde en aquell moment i a la Maria Sanya, i van començar a fer una sèrie d'intervencions al 2003 fins al 2006, en aquesta àrea d'aquí al costat, on van trobar una cabana de... que s'indica que feia com una cabana d'època neolítica, i també un fogar que indicava una mica que hi hauria un assentament a l'aire lliure d'època neolítica.
L'agrupació sardanista de la Garrotxa engega un curset de sardanes. Aquestes classes tindran lloc al local de l'Orfeó Popular Olotí durant la tardor. Els cursos estan dirigits a persones no expertes, sinó principiants o desconeixedores del món de la sardana, i que vulguin saber més d'aquesta dansa tradicional catalana. En parla precisament el president de l'agrupació, Ramon Comas.
Acabin aquest curs, podran gaudir amb prou coneixement del ball i la música de la sardana. Està obert a tothom i a totes les edats. Adaptarem el curs en funció del nombre d'inscrits i les seves edats.
8:36. En esports, el Club Tenis Taula Olot rep l'Alzira en el primer partit de Superdivisió. El Club Olotí enceta la seva tercera temporada a la categoria i afronta el primer partit amb la tripleta formada per Eixmudenko, Probost i Rafael de las Heras. El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda, però després hi haurà una aturada. Serà un inici una mica curiós. En parla el vicepresident de l'entitat, Xavier Selles.
Tot el primer partit. Recordem que l'any passat també deien, ostres, hem de començar molt forts i tal, i el primer partit vam perdre contra l'Alacant, que una miqueta va ser l'equip sorpresa de l'any passat. Doncs bé, intentar que aquest any contra l'Alzira no passi això, començar a intentar començar forts, a més amb una particularitat que comencem aquest cap de setmana i llavors estem un mes sense competir a Lliga, no? O sigui que hi ha contenders, hi haurà l'Espai Masters i tal, on hi participaran tres dels nostres jugadors, però i que llavors la següent jornada ja és una d'aquestes famoses dobles jornades, doncs per tant el primer partit, anem partit a partit.
El Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès afronta un nou curs amb diverses novetats a la plantilla i l'alumnat. Enguany el centre comptarà amb 19 nois i noies repartits entre les tres modalitats de treball: ciclisme, trial i moto. El director és en Quim López.
Tenim moltes ganes de que surti un curs correcte, com aquests darrers cursos, i que triomfin esportivament, però això ja és més feina dels tècnics respectius. El nostre és que hi hagi bona convivència, que hi hagi un ensenyament més global de la persona. Demanem doncs ser exemple a l'escola, exemple també a la residència i exemple també a nivell esportiu, no? Que obrim una mica la ment, que no som nosaltres els competidors només, sinó que hi ha moltes més altres coses de valors.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Són les 8 i 38. La ministra Saiz en reivindica l'acord migratori amb Junts, tot i la desfeta.
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions reivindica el text tombat al Congrés i acusa el Partit Popular de deixadesa de funcions en matèria migratòria.
Felip VI intervé a l'ONU per primer cop des del 2015 amb la incògnita de què dirà sobre Gaza.
El rei intervé aquest dimecres davant de l'Assemblea General de la ONU, coincidint amb l'aniversari de les Nacions Unides.
El Sindicat Lliure del Transport alerta de l'estat dels autobusos de Movent i Sarfa.
Denuncien deixadesa i riscos per a la seguretat, mentre que l'empresa assegura que tots els vehicles que circulen compleixen amb la normativa i passen totes les inspeccions.
Denuncien incursions de drons als aeroports de Copenhague i Oslo i Rússia s'han desvinculat.
El primer ministre noruec descarta la connexió entre els incidents, mentre que la primera ministra danesa no descarta que Rússia hi estigui al darrere.
La NASA vol avançar la missió Artemis 2 a la Lluna al febrer del 2026.
Quatre astronautes viatjaran a bord de la nau que farà una volta a la Lluna abans de tornar a la Terra.
I mor Claudia Cardinale, una de les grans actrius del cinema italià dels anys 60.
L'actriu franco-italiana, protagonista de clàssics com Il Gatto, Pardo, Fellini 8 i mig, ha mort a casa seva als afores de París als 87 anys.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
La pluja, les tempestes han estat notícia. Les darreres hores també de matinada ha caigut algun ruixadet, 2-3 litres a la Costa Brava Sud, fins i tot 7 litres a Cassà de la Selva. Però la notícia van ser els aiguats, les pluges importants d'ahir a la tarda i al vespre que van deixar, doncs bé, Sant Pau de Segúries 60 litres per metre quadrat. En van caure també més de 20 a 30 a la ciutat d'Olot, amb algun màxim de gairebé 40 litres, una pluja realment important. La ciutat de Girona es va costar, depèn del barri, va ser variable, però es va costar els 40 litres per metre quadrat, o per exemple Santa Pau, 49 litres per metre quadrat. Evidentment, amb una mica d'aigua neu, perquè va fer fred, cap als 1.800 metres i nevadetes febles enfarinades a bona part del Pirineu. Aquest és el canvi de paisatge que hem tingut, alta muntanya, una mica de blancor, i bé, fred, fred, perquè ens hem llevat amb 0 graus d'as, una mica sota 0 fins i tot, 1 grau a Puigcerdà, 2 graus a Camprodon, una temperatura de 4 a Olost, a Lluçanès, 6 a Olot o, per exemple, 8 a Vic. Però cal dir que a la Costa Brava també hi ha llocs de 10-11 graus de temperatura. Sembla ben bé avançat l'octubre, que també fins tot fred, de 5 sota 0, molt fred, a la Tosa, o 4 sota 0 a Ulldeter. Situació que ve marcada per repetició d'algun ruixet, però menys. Dia d'alguna boidina ara a primera hora, després farà sol, cel variable, mig ennulat, tenim aquesta bossa d'aire fred i la possibilitat de pluja disminueix, però encara es pot repetir algun ruixat localment intens a prop de la costa i el Pirineu Oriental. I també els propers dies podria repetir diumenge. Diumenge també hi ha possibilitat d'algun ruixat. De cara a dijous, divendres, dissabte, nits fredes, de dia recupera la temperatura, però hi hauria menys possibilitat de xàfecs.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Gairebé 9:15, Espai Cràter tanca un estiu amb un 23% més de visitants que l'any passat. El centre presenta una programació de tardor enfocada al públic visitant. Visites guiades als volcans, un escape room titulada Terra Sísmica i tallers familiars són algunes de les propostes. A més, Cinema Cràter obre un tercer cicle amb propostes relacionades amb la capacitat humana d'autodestruir-se, però també de reconstruir-se a través de l'arquitectura. Néstor Carvajal.
L'Espai Cràter presenta la programació de tardor després d'un estiu on més de 8.000 persones l'han visitat, un increment del 23,7% comparat amb l'any passat. Durant el final d'aquest any hi haurà classes i visites als volcans de la comarca a càrrec d'Isaac Camps, tallers familiars i fins i tot un escape room, Terra Sísmica. El director de l'Espai Cràter, Xevi Cullell, explica com encaren aquesta tardor i per què és tan important.
Com sabeu, per l'Espai Cràter és una de les programacions més importants per nosaltres. És després de l'estiu que sobretot orientem la programació centrada en un públic més visitant, tot i que també familiar i local, la programació de tardor té un doble vèrtex, que per un costat és mantenir programació per visitant, però també donar peu sobretot a la programació d'àmbit local per famílies, per interessats, per persones curioses en l'àmbit del coneixement científic.
També tindrà lloc la primera edició del curs internacional de vulcanologia Olot La Palma. A més, Cinema Cràter torna un altre curs amb 8 propostes de documentals i pel·lícules de ficció relacionades amb dos temes, tal com diu el comissari del cicle Jordi Teix.
I aquest any l'excusa per fer el cicle ens la donen dues dates. Una d'elles és una data històrica que malauradament aquest any, el 2025, commemorem els 80 anys de la primera prova atòmica en un desert de Nou Mèxic, als Estats Units, i aquell va significar el dia en què l'espècie humana va decidir la capacitat d'autodestruir-se, cosa que no ha fet cap altra espècie, només que la humana.
El segon tema tracta de l'arquitectura, fent èmfasi en la capacitat humana de reconstruir-se, coincidint amb l'any en què Barcelona esdevé capital mundial de l'arquitectura.
La nostra visió del món evoluciona amb nosaltres i a CaixaForum et volem acompanyar en cada etapa. Creem espais accessibles on la cultura i la ciència ens conviden a entendre i transformar la realitat. Apostem per la diversitat i el diàleg per construir una societat més justa. Creiem en la cultura com a motor de transformació social. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Per berenar.
Per postres.
Pels esportistes.
Galetes Cal Enric, per a totes les ocasions.
Galetes Cal Enric, Castellfollit de la Roca, Girona.
Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? A Centre Mèdic Alomar et garantim resultats ràpids i precisos gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica. Som a Olot, Girona, Banyoles, Palamós, Blanes, Lloret de Mar i ara també a Vulpellac. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Per més informació, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es. Sempre amb la confiança de les principals mútues. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
Segurament aquesta veu us serà familiar.
Lo que no origina conflictos es la democracia.
Yeah.
Y cuando los nacionalismos no son democráticos, oprimen a los demás, a las minorías, o quieren expansionarse, la Gran Croacia, la Gran Albania, la Gran Serbia, sobre todo. Y por lo tanto, lo importante es la democracia. Cuando los nacionalismos son demócratas, son demócratas.
Paraules del gran Ernest Lluch. Ara fa 25 anys que la banda terrorista ETA acabava amb la seva vida un matí de novembre. Albert Bramont, primer secretari dels socialistes garrotxins i algú que el va conèixer de prop. Bon dia i bona hora. Gràcies per ser els 5 minuts més.
Hola, gràcies. Bon dia a vosaltres.
Quan sentim aquestes paraules de l'Ernest Lluch, és més contemporani que mai, no?
I tant que sí. Aquí es referia sobretot a la guerra dels Balcans i penso que és d'una gran actualitat les seves paraules gairebé en tots els àmbits.
Per les noves generacions, Com podríem explicar qui era, qui va ser Ernest Lluch?
Ernest Lluch era una persona totalment implicada en la política, en el que seria les polítiques d'igualtat i de la socialdemocràcia, una persona completament lligada a el que era el procés de pau i totalment lligada a el que seria el catalanisme i a la defensa del català.
Va ser una figura ben entesa?
Com tota la gent que ha estat posada en la cosa pública, doncs ha tingut les seves controvèrsies, però jo penso que a mesura que ha anat passant el temps, cada vegada hem vist més la importància i la gran l'empremta que va deixar amb tots nosaltres.
Gràcies a ell es diu que tenim la sanitat que tenim, això és cert?
Sí que és cert perquè va haver de lluitar per poder-la tirar endavant amb l'oposició gairebé guerrillera de totes les empreses, en aquest cas, de sanitat que hi havia en aquells moments. I, per tant, va haver de lluitar durament, inclús dintre del mateix socialisme espanyol, per intentar portar-la endavant.
Com hem de recordar la seva figura ara que fa 25 anys que ens va deixar? Què s'ha preparat des del PSC?
De sempre hem col·laborat en intentar fer un acte de memòria de l'Ernest al voltant dels dies en què se celebra el seu assassinat, però aquest any, evidentment, el fet de ser els 25 anys li dona un caràcter especial i, a més, una mica també la mateixa dinàmica de la política també ens porta a reformar la seva figura en tots els àmbits. I per tant...
Digues.
Sí, te'l comento. Doncs això ho farem amb una rastrera d'actes que hi haurà, des del començament, en aquests moments, el dia 3 d'octubre, a l'Orfeu Popular Olotí, hi haurà una intervenció de la consellera de Sanitat, l'Olga Pané, en el qual explicarà una mica les repercussions de lo que és la llei de sanitat. Després, 7 dies més endavant, el dia 10 d'octubre, hi haurà també a les 7 de la tarda i a a les escoles de Maià, una intervenció d'en Joan Escolies, que és un escriptor i a la vegada periodista que ha fet, que és l'autor d'una biografia de l'Ernest Lluch i que ens explicarà, amb la presentació de l'alcalde de Maià, una mica quina va ser la relació de l'Ernest Lluch amb els llocs on va viure, que també és una cosa interessant. I 8 dies més tard, l'Odone Lorza, parlamentari del socialisme a Espanya i a la vegada antic alcalde de Sant Sebastià, una ciutat que tenia molt d'implicació amb l'Ernest, doncs ens explicarà quina ha estat la relació de personal gairebé de l'Ernest Lluch amb tots els llocs i totes les seves activitats que ha fet. Aquests serien els 3 actes claus. El que passa que després això es complementarà també amb un acte que farà el PSC el 22 d'octubre, que aquest, en aquest cas, simplement serà el mateix partit el que li donarà cabuda, i després el dia mateix de l'aniversari de l'assassinat, que farem com sempre, el que passa que un format molt més reduït, a Maià mateix, simplement amb una imposició de flors en la tomba de l'Ernest.
Perquè l'Ernest Lluch està enterrat a Maià de Montcal, a la Garrotxa, que era un lloc que ell estimava especialment, no?
Sí, efectivament. I amb això que us comentava d'en Joan Escolies, que és la relació especial que l'Ernest va tenir amb tots els llocs on va viure. És a dir, tant ni fa si era Sant Sebastià, com si era Barcelona, com si era Maià, com si era Santander, és a dir, en tots els llocs hi va haver aquesta relació especial, i evidentment Maià, que hi tenia casa i que encara ara la seva filla hi viu, doncs hi va tenir una relació com d'aquestes amistats íntimes que només les grans persones poden arribar a tenir amb el seu territori.
Ja per acabar, l'Ernest Lluch, hem de recordar que juntament també amb l'O'Donnell Orza van ser dos activistes en contra d'ETA, O'Donnell Orza els va sobreviure, l'Ernest Lluch malauradament no va tenir la mateixa sort. Amb tot el que està passant en aquest moment al món, què diria l'Ernest Lluch?
Home, doncs que em sembla que les paraules que heu citat vosaltres encaixen perfectament amb el que s'ha de dir, és que la pau es construeix a partir del diàleg i justament és el que tots plegats nosaltres ara en aquests moments hem de fer. Tot i que, a més, cal reformar, i inclús les imatges aquelles de l'Ernest en un míting que hi va haver-hi en favor de l'O'Donnell Orza com el candidat a l'alcaldia de Sant Sebastià, que és allò de dir crideu, perquè si crideu diguem, no combatreu o no fareu terrorisme. I per tant, jo crec que les dues coses, que és el diàleg però també la fermesa, són un dels missatges més interessants que podem tenir en aquests moments.
Albert Bramont, primer secretari dels socialistes garrotxins, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Esports, el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès afronta un nou curs amb diverses novetats en la plantilla i l'alumnat. Marc Enroure, quines són aquestes novetats?
Les rodes han començat a girar un curs més al Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. Enguany el centre compta amb 19 alumnes repartits entre les tres modalitats amb les quals treballen: ciclisme, trial i moto. Tot i ser un centre merament esportiu, des de la direcció del CETER es treballa intensament per formar els alumnes com a persones, essent aquest un objectiu gairebé a la part que els resultats esportius. Quim López és el director del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès.
Tenim moltes ganes de que surti un curs correcte, com aquests darrers cursos, i que triomfin esportivament, però això ja és més feina dels tècnics respectius. El nostre és que hi hagi bona convivència, que hi hagi un ensenyament més global de la persona. Demanem, doncs, ser exemple a l'escola, exemple també a la residència i exemple també a nivell esportiu, no? Que obrim una mica la ment, que no som nosaltres els competidors només, sinó que hi ha moltes més altres coses de valors.
El CETER afronta el curs amb emoció i amb diverses novetats, tant pel que fa a alumnes, amb 7 incorporacions, com pel que fa a personal, on s'ha fet un relleu d'alguns monitors. La proximitat i el tracte individualitzat són alguns dels punts forts del centre, que reclama una altra vegada la residència amb la voluntat de créixer i projectar-se internacionalment sense perdre les arrels.
Anem acabant els 5 minuts més per avui. Demà hi tornem puntualment a partir de la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Gràcies per seguir-nos, gràcies per la confiança.